Bueno, vas a començar, no esperava totes aquestes paraules. Jo he dit que no t'agraeixo molt.
Jo crec que menys ma mare, mai ningú m'havia dit coses tan maques abans. Llavors, bé, ja centrant-nos en el que és el llibre, primer de tot, agrair-vos tant a tu com a l'Amadeu que penséssiu en mi per fer aquesta presentació. La veritat és que em fa molta il·lusió perquè, com una persona que ha estudiat la festa per fer un llibre, doncs, evidentment el Corpus de Barcelona és un referent, o sigui, qualsevol persona que vulgui, llegir, o sigui, vulgui estudiar sobre Corpus té que llegir sobre el Corpus de Barcelona. I també em fa il·lusió que sigui l'Amadeu, perquè quan jo preparava el meu llibre ja vaig llegir un llibre anterior de l'Amadeu i vaig contactar telemàticament, avui és el primer dia que ens coneixem en persona, però un llibre que va fer amb l'Antoni Sarés fa 24 anys, que si llegiu la introducció ja em fa referència que com li serveix per un dels capítols d'aquest llibre, no? Que ens desgranarà els 700 anys de lo que és el Corpus de Barcelona. El llibre es publicava l'any passat, però el 2020 feia 700 anys exactes de la primera documentació de lo que és la processó de Barcelona. I bé, abans de centrar-nos en el llibre, sí que volia fer una referència, perquè és el concepte de lo que és la festa. Jo el meu llibre el vaig titular Corpus, dos punts, la festa. El llibre de l'Amadeu es titula Corpus, la festa de les festes. I al final és el mateix concepte, o sigui, qualsevol persona que fa recerca sobre el corpus arriba a la mateixa conclusió. O sigui, i és el que trobarem en aquest llibre quan el llegim. És que el corpus es converteix en això, en la festa que serveix d'exemple pels altres corpus de tot el país, però també per totes les altres festivitats. Llavors, és això, el corpus creix d'una manera molt, molt gran, se senta molt, evidentment és una festa molt important a Barcelona, però evidentment la capital de Catalunya, i o sigui, qualsevol altre corpus l'agafa com a model o qualsevol altra celebració també. Per lo que és el llibre en si, jo trobo que té dos grans valors, que un, potser a diferència del meu, és que és un llibre molt concís, o sigui, va molt al gra i sobretot la manera en què sap anar al gra. Jo crec que hi ha un esforç molt gran de fer-lo assequible. O sigui, és un llibre en què qualsevol persona, ni que no estigui molt avesada, no? Potser en alguns conceptes del corpus el podrà entendre perfectament, a més al darrere hi ha un glosari en què qualsevol dius aquest concepte no acabo d'entendre exactament què vol dir, també està molt ben descrit, però sobretot és que clar, és un llibre que passa pels 700 anys del corpus a Barcelona, o sigui, són 7 segles, i la manera en què està estructurat per entendre es centra en cada capítol en moments puntuals molt concrets de la història i a més analitzant documents que tenen molt de valor històric. Llavors, només en l'anàlisi que fa d'aquests moments podem entendre molt bé quina ha sigut l'evolució d'una festa que va créixer i va convertir-se en la gran festa, no? La festa de les festes, i que després també va tenir tot un declivi molt pronunciat, no? Pues, en tots aquests capítols podrem entendre molt bé què és el que va passar en el Corpus de Barcelona, però també, avui que estem aquí Sitges, no? Vist des de l'òptica de sitgetans, també ens ajuda molt a entendre el corpus que tenim, perquè hi veurem moltes coses reflectides, no? Això que parlàvem del Corpus de Barcelona, evidentment, era un exemple, i com celebrem encara a dia d'avui el corpus aquí Sitges és per com s'emmirallava, no? Amb el Corpus de Barcelona, i també per donar valor al corpus que nosaltres tenim. O sigui, ara ho veurem quan us desgranaré una miqueta els capítols, el lligam amb Sitges, no? Pues també és un llibre que posa en valor el corpus que nosaltres seguim mantenint i que ens estimem, no? Llavors, ja entrant una miqueta a una mica la història, no? De com la va tractar en el llibre. Primer, evidentment, parla de la institució, de la festa. Conceptualment el corpus és una festa d'alegria i de joia. O sigui, això ja és un canvi, és una festa que més se celebra en un moment que la primavera, no? ja té tot el seu esplendor, i la converteix en una festa, bueno, doncs en la gran festa, no? Que tothom vol veure, i com que tothom la vol veure, tothom que hi participa també hi vol ser vist. Llavors acaba convertint-se en una festa en això, que tothom vol ser-hi, no? També. I per això doncs té un creixement molt, molt gran. Estem parlant sempre de Barcelona, que és on s'està centrant on centra el llibre, evidentment. O sigui, a Sitges o altres poblacions més petites, evidentment, no va tenir aquest punt, tot i que, per exemple, aquí a Sitges el corpus ja es documenta des del 1358. Oi, però mira, saps què? L'aixeré aquí? I així ja no... Llavors, això que comentàvem, d'aquest gran creixement, no? Es converteix en la gran processó, no? Que tothom hi vol ser, i una miqueta a aquests primers capítols també és molt interessant la part en què aboca en el que és el protocol que ha de tenir la festa, perquè si tothom hi vol ser, també hem de saber cadascú on estarà jeràrquicament situat, perquè la festa de corpus, la custòdia, que és la que va al darrere de tot, és el lloc més important i per tant com més a prop estiguis de la custòdia vol dir que tu també ets més important, no?, que els que van més endavant. Llavors això al llarg dels segles, i com veurem aquí el llibre, no?, explicat molt específicament, doncs ha comportat això, doncs, mil disputes, violentes fins i tot, entre gremis, confraries, etc., no?, per la disposició aquesta protocolària. Si aquesta part de documentació l'haguessin de lligar en Sitges, la gran diferència amb Barcelona amb Sitges és que a Barcelona hi ha molta documentació de segles XV, segle XVI, a Sitges en tenim molt poca, però sí que el lligam aquest de que el Consell de la Vila ja fa despeses per el que és la celebració del Corpus, o sigui, al final és el mateix que passa a Barcelona, o sigui, el Consell és qui organitza la festa. Aquí Sitges està passant el mateix. De la confraria de Minerva no disposa de prou diners per tot el que ha de pagar, les atxes, els músics, etc. I qui fa aquestes despeses és el Consell de la Vila, que els paga. I llavors, per lo que és, clar, lo que és aquest, si ho parlàvem de l'ordenació, bueno, petita escala sitgetana, doncs, per exemple, sí que tenim, però això, evidentment, la confraria de la Minerva anaven els últims, o sigui, just davant de la custòdia, no? Els administradors, el clavari, eren qui portant el panó, o sigui, les persones més importants. Els regidors de l'Ajuntament, aquí portaven les vares del tàlem, no? El mateix, dels llocs més importants o més vistosos dintre de la processó. Però, per exemple, en el que són confraries, la Sanel, abans en parlaves dels bastons, era la confraria gremial més important aquí a Sitges, per exemple, també aquí tenia un poder econòmic més rellevant. Però la confraria Sanel, per Corpus, doncs era molt important això, qui també portava el panó de la confraria, i per exemple la confraria que treien el tabernacle amb el sant, per exemple, per Corpus, no? Una mica el mateix, de tipus, és una celebració, és la celebració i t'hi han de veure, no? Perquè tothom també l'anirà a mirar. Els següents capítols també anem a una part que trobo que és important, també hi ha un altre document en què ens mostra més que ja tot el que és protocolàriament o jeràrquicament com està distribuït, també una mica com és la festa per dies. I això sí que volia fer, bueno, una pinzellada només fins i tot amb el Corpus que tenim avui dia, perquè, per exemple, hem de pensar el Corpus en aquesta època era dijous, ara estem a diumenge, però a tres dies, estem parlant de finals del segle XVI, d'aquest document, però a tres dies de Corpus i el pregó, aquí Sitges l'estem fent a dos dies de Corpus, la vigília de Corpus surten els entrevesos, aquí Sitges seguim mantenint la sortida dels gegants, el dia de Corpus, evidentment, hi ha la processó de Corpus, que seguim realitzant, i el cap vuitada, és el següent dijous, no, de Corpus, es torna a fer una nova processó. Aquí Sitges es va mantenir aquesta processó de capvuitada fins a finals del segle XIX, però si pensem fins i tot a dia d'avui, que el Corpus és diumenge, el següent diumenge, no?, que seria com la capvuitada, en aquest Corpus passat a diumenge, pues és quan encara fem la cloenda, fem l'ofrena de clavells al vinyet. No? Diguem que fins i tot aquesta estructura de dies segueix mantenint-se fins i tot tres segles o quatre segles després, no?, com aquest exemple, no?, de com es fa la celebració. A partir d'aquí, què li passa a la festa? És una festa que creix molt, i evidentment una festa creix molt i que és com l'epicentre, doncs també és, bueno, et toca un declivi, no? I també això començaran les prohibicions, evidentment és el focus, doncs qualsevol de les prohibicions també va rebent a la Corpus. Això és un altre dels punts que veurem en el llibre, entès des d'un punt de vista sitgetà. El Corpus de Barcelona és un exemple per totes les altres festes i per totes les altres poblacions, i de la mateixa manera també és on és clar, el dia de Corpus, heu de pensar a diferència de les festes patronals, no?, que depèn del dia, és un dia o és un altre, no? Pues això se n'hi dirà demà, però Sant Bartomeu és 24 agost. El dia de Corpus és el mateix per tothom, i llavors, clar, evidentment, tot el que són, pues, per exemple, el bisbe de Barcelona, el dia de Corpus està a Barcelona. Llavors, quan hi ha una prohibició, evidentment, a on s'aplica? A Barcelona, perquè vull dir, tot el poder civil, tot el poder eclesiàstic està allà, i és on es veurà. Llavors, per exemple, aquesta és una de les diferències del Corpus de Barcelona, que qualsevol disposició o prohibició pilla, no?, que no se n'escapa de cap manera, i en canvi vos aquí Sitges i evidentment moltes altres poblacions, pues, bueno, van trampant una miqueta amb la situació. No es viu igual les prohibicions a Barcelona que a la resta de poblacions. Llavors, dintre d'aquest declivi, que és el segle XVIII, no?, que era en el document de l'anterior llibre de l'Amadeu, per exemple, que jo vaig consultar-lo molt perquè era molt interessant, que eren sobre les primeres prohibicions que demanava el bisbe de Barcelona el 1768. Que més o menys es van poder, bueno, una mica allò, assumir mig, però el 1770 ja tenim com el govern espanyol amb el comte d'Aranda ja pregunta a les confraries les despeses que fan en les festes, o sigui, al final el focus està allà, tant per la part religiosa, no?, de les prohibicions, com la part del govern, també bueno, aquí ens estan dient que esteu gastant massa diners, doncs anem a veure què és el que passa, no? I això acaba desembocant, segur que ho heu sentit mil vegades, a la Reial Cèdula, no?, de 1780 de Carles III, de les prohibicions dels entremesos, de les festes, etc. Llavors, llegant aquí, què passa? Doncs pues a Barcelona, el que dèiem, hi ha una Reial Cèdula, evidentment, a Barcelona no surten els entremesos, lògicament, ni aquell any ni els següents. Jo sí que volia lligar-vos, què passa aquí a Sitges? Doncs pues una mica al contrari, i trobo que està bé, que és aquesta connotació típica dels sitgetans de bueno, les coses les celebrem perquè nosaltres no les sentim, perquè el que passa, aquest a finals del segle XVIII, tenim un canvi de rector, que el que, era, el que parlàvem abans de la capvuitada de Corpus es feia una processó més llarga que les altres processons menors que es feien aquí a Sitges, no? I una mica això típic de Sitges es fa així perquè s'ha fet de tota la vida, però el nou capellà evidentment no hi està d'acord perquè se li pagava poc. Llavors, com va acabar aquesta situació? Pues, a diferència de Barcelona, que s'hagués imposat, pues aquí a Sitges el que es va imposar va ser el poble i fins i tot l'Ajuntament, que va dir que la processó seguiria passant per allà perquè havia passat tota la vida. El rector es va anar a sortir-hi, però com que hi havia més d'un, pues, va acabar sortint un altre i ja està. Però la cosa és que es va mantenir a diferència de Barcelona. I això és una mica el que anirem veient en els següents capítols. No? Aquest declivi molt més pronunciat a Barcelona perquè segueix sent un focus, i a diferència d'aquí Sitges, que es va com mantenir la festa. Per exemple, al segle XIX, amb canvis socials i polítics molt, molt grans, doncs a Barcelona el Corpus va patint, a més de tot, o sigui, van desapareixent les confraries, sí que es va com reformulant. En canvi, aquí Sitges doncs és un moment en què el Corpus crea la seva com a estructura que ha mantingut fins a l'actualitat. O sigui, el Corpus que nosaltres celebrem avui dia és el mateix Corpus que celebrava a mitjans del segle XIX. I és un dels valors que nosaltres tenim i que llegint el llibre també, per això anem com entenent, no? De tota l'estructura de la processó, de sortir a vigília, de les catifes, tot això és algo que durant el segle XIX, mitjans del segle IX, Sitges ja es feia, s'ha mantingut fins a dia d'avui, a diferència de Barcelona, que totes aquestes situacions polítiques, de prohibicions, o ara a principis, per exemple, del segle XX, amb el que és l'anticlericalisme, doncs va patint més i el declivi cada cop és més pronunciat. Aquí Sitges passa una mica abans, si agafem el període d'abans de la Guerra Civil, totes les prohibicions de que no surtin les processons, que no surtin els gegants, que no surtin els gegants per vigília, des d'això, des d'una visió anticlerical, pues mai ningú no s'acaba imposant, s'acaba imposant sempre al poble. I llavors, per exemple, en un dels darrers capítols del llibre en què es parla de la dictadura a Barcelona, no, com torna a ser el mateix de la dictadura amb el nacionalcatolicisme, no? Torna a agafar la festa com un focus del règim, no?, per mostrar-se. I es torna a ser un corpus no normal, sinó un corpus una mica això propagandístic, no?, del règim que hi ha en aquell moment. Què passa aquí a Sitges? Pues una mica el mateix que anteriorment. Sí que hi ha un rigor més extrem cap a la festa, però això aquí a Sitges dura 3-4 anys. O sigui, després la festa torna a ser com era. O sigui, no hi ha aquesta rigidesa, per exemple, pues que s'acaba visquent a Barcelona. I aquí sí que arribem a l'últim punt, que aquí a Mateu sí que em deixo anar una mica. Suposo que ens coneixes que els sitgetans són molt orgullosos de lo nostre. I crec que és el punt en què posa potser més en valor en el nostre corpus, que és que amb l'aplicació del Concili Vaticà II a totes les poblacions, no, s'intenten anar retirant les processons, és una cosa que Sitges també es dona, però el que passa al Corpus i la gran festa que era Barcelona, el 1979 és l'últim any en què se celebra. O sigui, no, amb aquest suggeriment del Concili Vaticà II ja es retira, i és el mateix que passa a la gran majoria de poblacions catalanes, amb l'afegit que a partir de principis dels 80 a sobre deixa de ser festiu el dia de Corpus. I llavors aquest punt és quan crec que és quan els sitgetans, no, tenim que tornar a treure pit, no? Que així ens sentim les nostres festes, i n'estem orgullosos perquè tot i que a Sitges va passar el mateix, es va intentar, no, les processons van anar reduint molt el seu recorregut, a nosaltres ens anava molt vinculat que conforme es reduïa el recorregut de la processó es anaven perdent catifes, perquè aquest vincle sí que el tenim i encara es conserva avui dia. O sigui, hi ha catifa perquè la processa el processó, no, i passa la processó perquè hi ha catifa. I es va haver un moment bueno, que era o s'acabava de perdre o es mantenia, no? I un altre cop el poble de Sitges es va quadrar, van fer processons amb molta gent, no? Jo no es podia perdre, i s'ha mantingut fins a dia d'avui. I aquesta potser és la gran diferència en el llibre, de que la gran festa barcelonina, pues, va estar des del 79 fins al 1992, en què es va fer un projecte de recuperació sense sortir al carrer, quan aquí en canvi pues, s'ha pogut mantenir durant tot aquest temps, no? I avui, per exemple, llegia, que jo crec que ho has compartit totes les xarxes, que a partir d'aquest any, 42 anys després, els gegants del Pi, de Santa Maria del Mar, tornaran a fer la sortida de vigília, no?, del dia abans de Corpus.
que clar, per nosaltres, ara penseu un moment, és la primera sortida dels gegants de l'any. Imagineu que portessin 42 anys sense que es fes la sortida de vigília. No és com inassumible per un sitgetà, i aquest crec que és el gran valor del nostre corpus d'haver-se mantingut, no? Tot i les dificultats durant els segles, i crec que amb aquest llibre arribem a assumir aquest valor, o l'acabem de definir. Només ja per acabar, que m'estic enrotllant molt, sí que hi ha un últim capítol que parla evidentment de l'U com balla, perquè és una singularitat molt pròpia del corpus de Barcelona, però passa una mica el mateix, és un exemple per la resta de poblacions, i aquí Sitges a dia d'avui sí que tenim l'U com balla del Palau Maricel, però l'U com balla Sitges ja es documenta de molt abans del 1886, i és realment una cosa que s'han mantingut els anys, perquè s'ha fet en molts llocs, vull dir, al Cap de la Vila, al carrer de Cuba, l'emplaçament aquí del doctor Robert, a l'exposició de Clavells, quan es feia el Retiro i el Prado, i bueno, un detall més, no, de Barcelona que s'extés a tot arreu, no? Per últim, només una anècdota, que hi ha moltes, està molt bé perquè hi ha, a més, hi ha com frases típiques de corpus, no? Com, bueno, com dites, diguem populars, associades a la festa, però a més també teniu tot d'il·lustracions. Llavors hi ha una il·lustració que és de la Lola Anglada, que torna a ser un vincle més, no, amb el corpus de Sitges. És una il·lustració sobre el bestiari del segle XVIII, però com sabeu la Lola Anglada a més feia, bueno, durant des de l'any 65 fins a l'any 82, feia ella i regalava les rajoles, que encara podem veure, no, per tots els carrers de Sitges, a qui guanyava el concurs de catifes, no? O sigui, un vincle, jo, mira, em va fer gràcia al veure-la perquè dius, ves que fins i tot en coses així, no, hi ha un vincle propi, no, cap al corpus sitgetà. En resum, que és un llibre que, com deia abans, el Jordi, si el meu l'heu de tenir a casa, bueno, que li agraeixo molt, aquest ha d'estar al costat, perquè és això, no es pot entendre el corpus d'aquí Sitges sense entendre el corpus de Barcelona, i la veritat és que amb aquest llibre pots entendre molt bé una evolució que és molt complexa perquè han passat moltes coses, evidentment, durant 7 segles. O sigui que moltes felicitats, a Déu pel llibre, i res, que ja pots explicar tu.